no son suficientes las subidas. ¿Por qué? Porque después viene el problema de la retención que te hacen el IRPF. Algunos, es verdad, que le va a subir la pensión, pero le van a subir también el tanto por ciento de IRPF. Por lo tanto, va a quedar menguado totalmente.
La marea pensionista de l'Hospitalet continua amb la seva lluita per la dignitat de les pensions i contra la pèrdua del poder adquisitiu. Avui ha estat el primer dilluns d'aquest 2026 que s'ha concentrat davant l'escultura de l'acollidora per recollir signatures en defensa del sistema públic de pensions. Bona tarda, de seguida ens centrem en les reivindicacions de la marea pensionista de l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Primer cap de setmana de rebaixes. Després de les festes de Nadal arriba aquesta campanya de descomptes que cada vegada més queda diluïda, ja que abans de les festes algunes marques ja comencen a fer ofertes sobre determinats productes. Avui sentirem les opinions de venedors i compradors. La banda Duende del Parque s'ha proclamat aquest cap de setmana guanyadora de la 18a edició de l'Hospissona, el concurs de bandes emergents de l'Hospitalet. La fira l'ha tingut lloc a la Sala Salamandra.
Moltes ganes d'aprendre a tota la gent que ens ajudarà en aquest procés i supercontents.
Començar a girar una mica amb el nou àlbum que hem tret fa un parell de mesos i pues això, preparar un directe amb cara a lluís, no? I disfrutar una mica de tot el que ens fa, que jo crec que ara és fer bolos, no? Crear un públic.
I en esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest cap de setmana ha deixat escapar els 3 punts al camp del Cornellà després de perdre per 1-0. Una derrota que deixa una sensació amarga entre la plantilla de l'Hospi, però amb marge suficient per revertir la situació. Avui ha estat el primer dilluns d'aquest 2026 que la marea pensionista de l'Hospitalet s'ha concentrat davant l'escultura de l'acollidora. Han recollit signatures en defensa del sistema públic de pensions.
Un any més, la marea de pensionistes de l'Hospitalet continua amb la seva lluita per la dignitat de les pensions i contra la pèrdua de poder adquisitiu defensant el sistema públic de pensions. Com tots els dilluns, es concentren davant de l'acollidora per recollir signatures i convocar mobilitzacions per lluitar pels seus drets. Aquest 2026, les pensions han pujat un 2,7% segons la inflació registrada al novembre. Aquesta pujada suposarà uns 40 euros més al mes i 570 anuals, tenint en compte que la pensió mitjana del sistema és de 1.552 euros. Des de la marea pensionista asseguren que les pujades no són suficients, que s'han de revaloritzar les pensions per mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes davant la inflació.
No són suficients les subides. ¿Por qué? Porque después viene el problema de la retención que te hacen el IRPF. Algunos, es verdad, que le va a subir la pensión, pero le van a subir también el tanto por ciento de IRPF. Por lo tanto, va a quedar menguado totalmente. Entonces, por eso nosotros decimos, nosotros cuando reclamamos, en la reclamación la primera es revalorización, que es distinto que subida. No es lo mismo revalorizar una pensión que subirlas.
L'edat mínima de jubilació per cobrar la pensió completa s'incrementa el 2026 i passa a ser de 67 anys i 10 mesos. El canvi forma part d'un increment gradual en l'edat de jubilació, del 65 al 67. Un canvi injust per la marea i un pas enrere pels drets dels pensionistes.
Desde antes del año 70 ya estábamos con que teníamos que trabajar 65 años de trabajo para tener una jubilación digna y cosa que se ha hecho lo contrario. En este caso, teniendo un gobierno que se llama un gobierno de izquierda, pues eso se ha venido abajo. Se ha venido abajo en el sentido de que eso ya estaba escrito, estaba ya hecho, los 65 años. Y ahora volvemos a tener los 67 años.
Un altre dels punts centrals de les seves reivindicacions és equiparar la pensió mínima al salari mínim interprofessional. Denuncien que 10 milions de pensionistes viuen a l'Estat i la meitat no arriba als 1.000 euros mensuals.
Rebaixa que pot ser un 5%, un 10%. Això del 50, el 70 i el 60 són coses de fa 20 años y por 20 años ya las tengo de armari.
Me acuerdo años atrás que ahí en el Corte Inglés de la Plaza Cataluña, o sea, que yo entraba ahí a barullo, aquello era con un calzador entraba la gente.
Antes valía tanto, ahora vale tanto. Mentira. Muchas veces es mentira. Lo dicen, pero el precio es el mismo.
Deberían hacer las rebajas más antes de Navidad, para comprar los regalos y tal, pero que está bien las rebajas ahora, después de Navidad también.
Doncs estan prou bé aquest any. Sí que hem vist, sobretot pel barri, bastant rebaixa, o sigui, força rebaixes, perdó. I els centres comercials sí que potser està sent més descafeinat.
Després de les festes de Nadal arriben, com han sentit, les rebaixes, tot i que, com acaben de sentir, cada vegada aquest període és menys esperat pels compradors, que poden trobar també ofertes durant tot l'any. De fet, es calcula que cada persona es gastarà uns 100 euros de mitjana. Des de Televisió L'Hospitalet hem volgut saber com ha arrencat aquest període de descomptes a la ciutat.
Primer cap de setmana de rebaixes amb compres i també devolucions dels regals que els Reis d'Orient han portat per error. Enguany, de mitjana, els catalans i catalanes es gastaran uns 100 euros en aquesta època de compres, que cada cop queda més diluïda pels descomptes que hi ha durant tot l'any. Tot i així, els treballadors de les botigues del Centre Comercial Gran Via 2 asseguren que la campanya ha començat de manera positiva, tot i que han detectat que els compradors s'ho miren cada cop més abans de comprar.
De momento van bastante bien. Hemos empezado una buena campaña. Esperemos que no baje, ¿no? De momento vamos bien. Yo creo que están gastando algo menos. Sí, se lo miran más. Dos cositas, tres, pero no. Antes yo recuerdo que cogían más, había más cantidad.
Están yendo bastante bien. A comparación del año pasado, más o menos la misma gente, pero de momento no están devolviendo productos, o sea, de momento estan bastant comprant bastant i sobretot de la nova col·lecció.
Degut al fred amb el que ha arrencat l'any, moltes persones estan aprofitant les rebaixes per renovar la roba d'abric, que normalment són articles cars que ara es poden trobar a un millor preu.
Bueno, en las rebajas yo he comprado de momento solo unos leggings porque está haciendo mucho frío, como se habrán dado cuenta, ¿no? Estamos a bajas temperaturas. Le he comprado unos leggings a mi hijo. Y también unos calcetines, hay un gorro y unos leggings para mí. Muy rebajado, claro que sí, mira, costaba 16 y está a 6, 10 euros menos.
Tot i que es poden trobar gangues al període de rebaixes, que abans era tan assenyalat a les llars catalanes, ha passat a un segon pla. Molts usuaris coincideixen en que cada cop hi ha menys ofertes.
Jo crec que fan una mica la pirula, no? Que les pugen una mica abans pel Black Friday i després t'ho baixen una mica i sembla com una mica la il·lusió òptica de que t'ho baixen, però potser no gaire.
Son mucho más baratas en online que en tienda. O sea, te vienes a tienda y está todo súper caro, aunque haya rebajas. Siempre está todo súper caro, pero encuentras bastantes cosas, pero caras.
Rebajan la temporada pasada o algo, pero la temporada de ahora no hay nada rebajado. Solo son las temporadas pasadas.
Sigui com sigui, les veus expertes recomanen no deixar-se emportar per les emocions i reflexionar sobre si realment es necessita un producte abans de comprar-lo en aquestes rebaixes.
Veïns al barri de Santa Eulàlia i els comuns de l'Hospitalet han reprès les mobilitzacions per protestar contra el projecte urbanístic Illa Citroën, que preveu construir una zona verda de 21.000 metres quadrats i una promoció de 200 habitatges entre la Riera Blanca i la Rambla Badal. Els opositors al projecte critiquen que l'Ajuntament de Barcelona hagi canviat el Pla General Metropolità per evitar que aquesta zona sigui una zona verda al 100%. Aquest dissabte, el proper 17 de gener, els veïns de Santa Eulàlia i de la Bordeta han convocat una manifestació per protestar en contra el projecte i presentar totes les signatures recollides.
Però també té un ressò a Santa Eulàlia, que vol dir multiplicar la densitat amb el barri i els voltants. Tant el barri com la zona ens falta espai verd, ens falta espai comunitari.
La major part dels blocs els volen fer mirant a Riera Blanca, a l'Hospitalet, amb la qual cosa això ens afecta a l'Hospitalet totalment, perquè incrementarà la densitat de població, que com ja tots sabem, aquest continu urbà que va des de la Florida fins a Sants, que és el que té la densitat de població més alta d'Europa.
Torna la normalitat a l'estació de Rodalies de l'Hospitalet i és que durant 9 dies hi ha hagut afectacions a les línies R1 i RG1 per les obres de DIF a la futura estació de la Sagrera. El servei estava tallat entre les estacions de l'Hospitalet i Badalona. A partir d'aquest dilluns es reprèn el servei de forma total i, per tant, els usuaris no hauran de fer el transbord cap a la metro a l'estació de Rambla Just Oliveres. I amb l'objectiu de reduir el nombre d'aquest tipus d'afectacions a la xarxa ferroviària, es crea l'empresa Rodalies de Catalunya. Avui s'ha signat l'acord entre la Generalitat i el Ministeri de Transports per crear aquesta empresa mixta entre Renfe i el govern català, en un acte on han assistit el ministre Òscar Puente i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Des d'ara, Rodalies de Catalunya assumirà la gestió directa de les línies de tren i, per tant, la Generalitat tindrà veu directa. Des del govern català s'espera que amb aquesta proximitat de la gestió es millori el servei de Rodalies, molt criticat pels usuaris en els darrers anys. La constitució de l'empresa Rodalies de Catalunya és fruit de l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana per la investidura de Pedro Sánchez.
Con el hito de hoy cumplimos con los acuerdos de investidura del presidente del Gobierno y del presidente de la Generalitat, que eran crear una nueva operadora para las cercanías en Cataluña. Con esta firma del pacto de socios damos un paso importante porque fijamos las reglas de juego entre las partes. No es un canvi de nom, es un canvi de paradigma. I volem acabar en aquest punt. No volem el traspàs de Rodalies perquè ens creguem millors que d'altres, ho fem amb una convicció profunda que és la convicció de la gestió de proximitat.
La Biblioteca Tecla Sala ha acollit aquest cap de setmana la novena edició de l'Obert d'Scrabble de l'Hospitalet, una jornada que ha comptat amb participants d'arreu de l'Estat.
Des de les 10 del matí, la Biblioteca Tecla Sala ha obert les portes als més fanàtics de l'Scrabble per desafiar-se en aquest joc de tàctica i llengua.
L'objectiu d'aquest joc és fer paraules amb 7 lletres que agafes a l'atzar, sigui de la mida que siguin, i amb uns bonus del tauler bastant impunts. Al final de tot, el que té més punts és qui guanya, tenint en compte que no pots fer faltes d'ortografia, que han de ser paraules del diccionari.
Es tracta d'una competició que va més enllà de l'Hospitalet i els participants es poden presentar des de qualsevol part de l'Estat.
Normalment és un al mes, hi ha una competició a diferents punts perquè hi ha diferents clubs. Hi ha un club a Sevilla, es fa una competició a Sevilla, hi ha un club a Madrid, es fa una competició a Madrid. I va passant pels diferents clubs al llarg de la temporada.
La jornada està oberta a tota mena de concursants, siguin debutants o professionals.
Porto jugant des dels 11 anys, més o menys, des de petita. M'agrada que em fa pensar molt en les paraules que he de posar, estratègia, i sobretot em fa sentir com present, o sigui, estar completament concentrada al joc i oblidar-me de tota la resta.
Jo porto 30 anys, jo he sigut jutge, he creat clubs, jo faig tallers d'Scrabble als instituts, vull dir, jo estic molt ficat en aquest món i la veritat és que m'apassiona.
La propera setmana el club se'n va fins a Sant Andreu del Palomar per celebrar un altre concurs d'Scrabble, aquest cop en català.
Parlem ara de Los Duendes del Parque, que aquest ha estat el grup que s'ha proclamat guanyador de la 18a edició de l'Hospissona al concurs de bandes emergents de l'Hospitalet. La final s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Sala Salamandra.
L'Hospissona torna a demostrar que el talent musical a l'Hospitalet està més viu que mai. Més de 100 grups s'han presentat enguany al concurs, però només 4 han arribat fins a la gran final.
Creiem que és important per saber, per veure una mica el nou talent i els grups que existeixen a l'Hospitalet i a l'àrea metropolitana, per d'aquesta manera tenir una mica una radiografia i poder ajudar-los i poder treballar amb ells.
A part d'un premi de 3.000 euros, reben un acompanyament per part de la Casa de la Música per professionalitzar el seu projecte.
Per exemple, els podem ajudar a preparar el seu directe o a millorar-lo, també a gravar algun videoclip i després, el que et deia, durant l'any els ajudem a base de reunions i de les necessitats que té cada banda, els ajudem en diverses coses, si busquen, per exemple, buscar management o trobar concerts, o una mica tot això.
La Sala Salamandra va viure gairebé 4 hores amb la música d'Auerio, Montesco, La Piel i els guanyadors del concurs Los Duendes del Parque.
Moltes ganes d'aprendre a tota la gent que ens ajudarà en aquest procés i supercontents.
Començar a girar una mica amb el nou àlbum que hem tret fa un parell de mesos i pues això, preparar un directe amb cara i ulls, no? I disfrutar una mica de tot el que ens fa, que jo crec que ara és fer bolos, no? Crear un públic i, no? I seguir creant al final. No?
Ensenyar la feina que hem fet a la gent, sí. Ensenyar-la.
A més, la guanyadora de l'any passat, Gigi Ros, va pujar a l'escenari de nou per fer un petit concert i entregar el premi d'aquesta edició. Amb un directe trencador i innovador, els anomenats Duendes del Parque van aconseguir connectar amb el públic i emportar-se el premi.
L'Hospitalet fa balanç de les activitats de Nadal amb més de 77.000 visitants als espais temàtics. Una de les novetats d'enguany ha estat la reserva anticipada pels infants de la ciutat de fins a 12 anys per a una de les propostes. També s'han ampliat les sessions escolars en la visita dels alumnes de quart de primària al circ de Nadal o amb 3 dies destinats a escoles a la casa del Pare Noel. A més, s'ha estrenat l'activitat sota l'arbre de Nadal per a infants de 0 a 3 anys i al Mercat de la Llum del Samuntà a la plaça de la Bòbila. En total, 19.000 persones van assistir al circ de Nadal, 18.000 al Campament Reial i 11.000 a la fàbrica de joguines. La cavalcada va comptar amb 75.000 hospitalencs que van donar la benvinguda als Reis Mags. Andreu Rubio, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem parlant d'esports, comencem parlant de l'OSPI, que no ha començat gaire bé aquest 2026.
La veritat és que no, un punt dels darrers 6 possibles, i a més contra rivals directes, contra Cornellà, mal partit del conjunt de Cristian Gómez, i derrota 1-0 pel conjunt ribarenc, per l'OSPI, que la primera part va estar una miqueta més igualada, va haver-hi diferents ocasions. És veritat que les del Cornellà molt més clares, les de l'OSPI en general eren més aproximacions que no pas ocasions clares, aquí veiem, per exemple, una centrada que es va enverinar i va provocar certs problemes al porter del Cornellà, però en qualsevol cas, insistim, no va estar excessivament bé l'OSPI, sobretot en atac. Li va costar molt crear, li va costar molt generar el conjunt de Cristian Gómez. En canvi, Cornellà, abans d'arribar al descans, va aconseguir aquest gol. És veritat, i es queixa l'OSPI, que possiblement estava en fora de joc Guzmán, que és l'autor del gol, però en qualsevol cas, el gol va pujar al marcador abans del descans, 1-0, i la segona part, doncs, l'OSPI ho va intentar, però sí que és veritat que, insistim, li va costar generar, li va costar realment crear perill a la porteria del Cornellà. Finalment, 1-0, derrota de l'OSPI, que ara mateix es queda a 4 punts del Badalona, que és el líder.
Eren els nostres millors minuts, quan estàvem arribant i ens l'han fet. Un gol sempre abans del descans és molt dur. Llavors, bueno, res, toca aixecar-nos i mirar endavant. Queda tota la segona volta i a partir d'aquí, res, anirem cap al camp de Sant Cristóbal, a pels 3 punts i a seguir.
A la tercera FEB de bàsquet, victòria importantíssima del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, que es va imposar a camp de Granollers i d'aquesta forma s'allunya una miqueta de la zona de descens. Com dèiem, triomf molt important, és el primer, diguem-ne, de triomf del Tecla contra un rival de la part mitja-alta. Fins ara totes les victòries del conjunt del Tecla Sala havien estat contra rivals directes i aquesta és la primera vegada que aconsegueix guanyar a un dels, en teoria, grans de la categoria i això doncs, també dona certa moral a l'equip de Cristian Gómez, que d'aquesta forma obre cert marge, té dues victòries respecte a la zona de descens i acaba la primera volta, doncs, com va començar, sempre fora del descens. De moment, sembla que la salvació pel Tecla Sala està més que ben encarrilada.
Molt contents. Nosaltres estàvem molt necessitats de victòria. La veritat és que hem fet uns Nadals amb molt bons entrenos i bueno, jo tenia esperances que avui tinguéssim alguna opció. La veritat és que l'equip ha estat espectacular, o sigui, res a dir. Hem treballat bé en defensa, molt bé en atac. Hem anul·lat molt bé a Granollers, que tenen una molt bona plantilla. I res, molt, molt contents pels jugadors.
També va guanyar el Sant Andreu CB l'Hospitalet, en aquest cas a casa, i contra el Mataró. Això sí, partit gris del conjunt d'Òscar Navarro, que malgrat això va aconseguir sumar el triomf, va aconseguir sumar l'onzena victòria de la temporada. 11-2 és ara mateix el balanç del conjunt del CB l'Hospitalet, que continua a la part alta, ara mateix és tercer, a un partit només del líder, que és el Mollerussa. Contra el Mataró, com deien, no va ser el partit millor del seu l'Hospitalet, li va costar molt estar còmode, li va costar molt anotar, només 61 punts a favor, però finalment doncs, va aconseguir la victòria, per tant, és la millor de les notícies del partit, va ser això, que l'Hospi va seguir guanyant, que es continua a la part alta i que acaba la primera volta en tercera posició.
Jo crec que la millor notícia d'avui és la victòria. Sí, i poca cosa més, la veritat. No m'ha estat bé i ja està. Hi ha partits així. És cert que aquests partits l'any passat els perdíem i recordo, em sembla que ho vam parlar amb tu, no sé, l'estaf ho teníem molt clar, que l'any passat el primer partit després de Nadal el vam perdre amb moltes baixes, però el vam perdre. I avui ha sigut un partit espès, no millor la victòria.
I just abans del partit, presentació del CB l'Hospitalet, amb la presència del conseller d'Esports, Berni Álvarez, també, evidentment, l'alcalde David Quirós, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet, i Manaisa, i, com no, el president del CB l'Hospitalet, Alfonso García, presents en aquesta presentació en la qual doncs, van desfilar els 19 equips federats del CB l'Hospitalet, també l'Escoleta, que era els nois i noies que veiem amb anterioritat, i al final uns 250 jugadors aproximadament que formen ara mateix la família del CB l'Hospitalet, un club, recordem, fundat el 1929, i també va voler doncs, posar una mica en valor la història del club, el CB l'Hospitalet, amb un vídeo en el qual s'explicava totes les coses que havia fet el CB l'Hospitalet en aquests anys. Presentació del CB l'Hospitalet, amb la presència, com dèiem, de Berni Álvarez, que va explicar també com pot afectar el pla de xoc d'equipaments esportius que ha preparat i que l'Hospitalet doncs, s'ha sumat per tal de millorar les instal·lacions esportives de la ciutat.
I el que hem volgut nosaltres és ajudar, no? Sumar, que ells escolleixin els projectes que vulguin sumar dintre de les seves possibilitats i dintre de els àmbits esportius que ells tenen, instal·lacions que ells tenen, i sumar. Llavors hi ha una quantitat de diners que feia molt de temps que no es ficava damunt de la taula, l'hem pogut ficar i aquí l'Hospitalet ha de decidir els projectes, no? Ens sentarem aviat, hem parlat amb l'alcalde, ens sentarem aviat de com estan enfocant, perquè també el nivell d'usuaris esportius, no només de clubs, sinó d'esport no reglat, també ha pujat molt aquí, per el que m'ha dit.
I acabem els esports amb el club tenista de l'Hospitalet i el seu primer empat de la temporada. Un punt que fa que el conjunt d'Òscar Gallego continuï fora del descens a la superdivisió masculina. 3-3 va acabar el partit davant l'Alzira. Un partit molt igualat, evidentment, amb l'empat final. Amb aquest home, Marc Miró, que no va ser capaç de sumar cap dels dos punts. Sí que va guanyar un dels dos partits el jugador rus del club tenista de l'Hospitalet, Konstantin Txernov, i va sumar dos punts Norbert Tauler, que va ser la clau per entendre aquest 3-3 final, aquest empat que manté el club tenista de l'Hospitalet, com dèiem, fora del descens a la superdivisió masculina de tenis taula.
Doncs com cada dilluns, tot això i més avui al vespre, a una nova edició de l'Hospitalet en joc. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva, nosaltres ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La marea pensionista de l'Hospitalet continua amb la seva lluita per la dignitat de les pensions i contra la pèrdua del poder adquisitiu. Avui ha estat el primer dilluns d'aquest 2026 que s'han concentrat davant l'escultura de l'acollidora per recollir signatures en defensa del sistema públic de pensions. Primer cap de setmana de rebaixes, després de les festes de Nadal arriba aquesta campanya de descomptes que cada vegada més queda diluïda, ja que abans de festes algunes marques ja comencen a fer ofertes sobre determinats productes. Duendes del Parque s'han proclamat guanyadors de la 18a edició de l'Hospisona, el concurs de bandes emergents de l'Hospitalet. D'entre més d'un centenar de grups participants s'han imposat a la final celebrada aquest cap de setmana a la Salamandra i han aconseguit un premi de 3.000 euros i l'acompanyament professional de la Casa de la Música. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.